La tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
La polèmica va començar a veure la llum fa dues setmanes amb l'entrevista que el Preguntes Freqüents de TV3 va fer a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Una entrevista on diversos periodistes van fer preguntes a Borràs perquè, en principi, això és el que han de fer, preguntar per poder informar. A partir d'aquí va començar l'episodi del Masses, on el vicepresident de Junts hauria agafat pel canell i esbroncat a una periodista del programa per les preguntes que s'havien fet a la líder de Junts per Catalunya. Des que es coneix la situació, però, han anat sortint diversos periodistes de Catalunya Ràdio, de l'Agència Catalana de Notícies, que també denuncien haver patit un tracte semblant per part del diputat. Però aquest tipus de comportaments no són nous. Aquest matí, el periodista Jordi Barbeta, aquí, a Ràdio Estel.
Jo vaig tenir un episodi d'amenaces repetides, no una, no. Vaig tenir una... I d'un personatge que era brutal amb els mitjans i que tothom callava.
2007, em sembla que era.
Soc molt dolent amb l'estat.
La comunicació del govern de Montilla era el Toni Bolaño.
Toni Bolaño, sí.
I em sembla que tu havies publicat a La Vanguardia...
Tota l'amenaça, aquesta última, hi havia moltes, eh?
Sí.
O sigui, a mi era un continu. Era perquè jo vaig publicar l'informe de l'advocat de l'Estat respecte de l'Estatut.
Conductes generalitzades que s'han fet sempre i que l'únic que aconsegueixen és que la transparència cada dia quedi una mica més lluny de la política. A partir de demà, Salut començarà a vacunar contra la varola del mico als grups de més risc de Catalunya. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. I ho fan davant la baixa disponibilitat de dosis només i, per tant, només es vacunarà a persones amb un alt risc de patir aquesta malaltia i serà el mateix sistema sanitari qui els citarà en funció dels criteris de priorització.
Acord de les associacions d'autònoms i el govern espanyol per reformar el sistema de quotes dels treballadors autònoms.
Després de 9 mesos de negociacions, el Ministeri de Seguretat Social tira endavant la reforma que rebaixa les quotes per als autònoms que tinguin menys ingressos.
La ciutat de Barcelona serà la seu permanent del Mobile World Congress.
L'esdeveniment mundial renovarà automàticament els contractes amb la capital catalana més enllà del 2030.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest vespre la selecció espanyola femenina s'enfronta a Anglaterra en els quarts de final de l'Eurocopa.
Les vermelles buscaran el pas a la semifinal contra l'anfitriona i una de les seleccions favorites per emportar-se el títol. El partit serà a les 9 a Brighton.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor continua sent un dia més la protagonista, però més a ratlla que no pas aquestes últimes jornades. Les temperatures avui baixen una mica respecte a dies anteriors. Aprofitem-ho perquè de cara a demà les temperatures pugen i més que ho faran divendres i el cap de setmana. Hem observat també aquestes últimes 2-3 hores la crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i aquesta tarda donaran ruixats i també alguna tronada, sobretot el Pirineu més oriental, el de Girona. I a la resta del país continuarà sent una tarda assolellada i a la costa, tot i baixant les temperatures amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogó. I de cara als propers dies, ja ho diem, ambient assolellat, 4 núvols merament decoratius a la tarda a les comarques del Pirineu i temperatures cada cop més altes, que de cara al cap de setmana ens podrien portar ben bé fins als 40 graus a l'interior i sobrepassar àmpliament els 30 a la costa.
A partir de demà, Salut començarà a vacunar contra la varola del mico als grups de més risc de Catalunya. Davant la baixa disponibilitat de dosis, només es vacunarà a persones amb un alt risc de patir la malaltia i serà el mateix sistema sanitari qui els citarà en funció dels criteris de priorització.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que se seguirà una doble estratègia. D'una banda, es vacunaran els infants, embarassades, malalts en tractament immunodepressor, que siguin contactats d'un cas els primers 4 dies des de l'exposició, així com els professionals sanitaris que no portant cap tipus de protecció quan van atendre un cas. D'altra, també es començarà a vacunar de manera preventiva les persones que no hagin estat exposades al virus perquè tinguin un alt risc de contagi, és a dir, persones que mantenen relacions sexuals de risc.
I acord acord de les associacions d'autònoms i el govern espanyol per reformar el sistema de quotes dels treballadors autònoms. Només faltava el vistiplau de la patronal vinculada a la COE, que accepta rebaixar els trams de cotitzacions pels treballadors que ingressen menys i que s'apugin també per als que guanyen més diners.
El Ministeri de Seguretat Social ha aconseguit l'acord amb les associacions autònoms després de 9 mesos de negociació. La reforma entrarà en vigor l'1 de gener del 2023 i fixa 15 trams perquè els autònoms paguin en funció dels seus ingressos. José Luis Escrivá, el ministre que ha impulsat aquesta reforma, defensa que amb el nou sistema la meitat dels autònoms podran pagar menys.
Uno de cada dos de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad a partir de ahora de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y 3 de cada 4 autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema.
L'any que ve les quotes començaran amb una forquilla d'entre 230 i 500 euros al mes en funció dels ingressos de cada treballador per compte propi. Aquestes quotes seran progressives perquè els autònoms paguin la cotització mensual a la Seguretat Social segons el que guanyin. Per això, el ministre de Seguretat Social confia que el nou sistema de cotitzacions rebi un ampli suport després del vistiplau de les associacions d'autònoms vinculades als sindicats i també a la patronal.
El secretari general de Comissions Obreres demana a Pedro Sánchez que s'impliqui més en la negociació entre sindicats i patronals per assolir un pacte de rendes. Les negociacions estan encallades des del mes de març perquè els empresaris no volen que s'apliqui la clàusula de revisió salarial.
El líder del sindicat, Unai Sordo, creu que el govern té moltes palanques per facilitar l'acord i acostar posicions entre patronals i els representants dels treballadors. En una entrevista al matí a Radio Estel, Sordo ha posat d'exemple l'augment del salari mínim interprofessional a la derogació de la reforma laboral del 2013. El secretari general de Comissions Obreres percep un canvi de posició entre els ministres socialistes.
Podemos abrir un escenario distinto porque hasta ahora realmente no ha habido propuestas en serio sobre pacto de rentas encima de la mesa. Siempre se nos ha emplazado a llegar a un acuerdo salarial y nada más. Pero insisto, una de las últimas conversaciones que he tenido con la ministra de Hacienda como con la ministra de Economía me da la impresión de que sí hay un replanteamiento de la situación y a lo mejor puede abrirse una negociación de este tipo a lo que me estoy refiriendo.
Sordo confia que es puguin reprendre aviat les negociacions per assolir un acord i assegura que no només és una qüestió de justícia social, sinó també d'eficiència econòmica per evitar una devaluació salarial dels sous dels treballadors.
I a Madrid, l'Ajuntament i les empreses concessionàries del servei de neteja han arribat a un acord per eliminar el torn de tarda els dies que faci més calor. El pacte arriba després que un treballador morís i una desena més hagin patit cops de calor durant el cap de setmana.
Les empreses també canviaran els uniformes dels operaris i hauran de canviar els recorreguts perquè es passi pels punts on hi ha ombra. En una entrevista al matí a Radio Estel, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, també ha assegurat que aquest és el camí per a les empreses que no poden regular la temperatura dels llocs de treball.
El calor, en según qué medida, es un riesgo laboral y, por tanto, las empresas tienen que adoptar las medidas necesarias para disminuir la temperatura en la que se trabaja y cuando esto no es posible, evidentemente un barrendero en la calle no es posible disminuir el calor porque lo da el sol, lo que hay que hacer es modificar las pautas y las condiciones y los turnos de trabajo.
Segons l'acord firmat amb els sindicats, el torn de tarda s'eliminarà quan se superin els 40 graus ahir mateix. Un altre operari del servei de neteja de l'Ajuntament madrileny va acabar ingressat després de patir un altre cop de calor.
Barcelona serà la seu permanent del Mobile World Congress. L'esdeveniment mundial renovarà automàticament els contractes amb la capital catalana més enllà del 2030.
I el Congrés de Telefonia Mòbil es manté a la capital catalana almenys fins al 2030 i el nou contracte en permet l'estabilitat i el manteniment més enllà d'aquests 8 anys. L'alcaldessa de Barcelona, de Colau, ha assegurat que el nou contracte és una prova de la gestió d'èxit de les diferents parts. Colau assegura que Barcelona s'ha convertit en la capital tecnològica i científica només de l'Estat, també d'Europa i del món gràcies al Mobile.
I Brussel·les proposa reduir un 15% el consum de gas entre aquest mes d'agost i el març del 2023 al conjunt de països de la Unió Europea. L'objectiu és fer front a possibles talls de subministrament per part de Rússia i la Comissió Europea exposa que aquesta mesura és voluntària però deixa la porta oberta a declarar-la obligatòria en casos extrems d'escassetat.
Els estats membres tenen fins al setembre per presentar els seus respectius plans de contingència i aquests s'aniran revisant cada 2 mesos. En aquest sentit, la indústria espanyola reclama al govern central que s'oposi a la intenció que té la Comissió Comissió Europea de forçar els països de la Unió a reduir el consum de gas durant l'hivern. De fet, diverses patronals del sector han enviat una carta a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, perquè no doni suport, volíem dir, el suport al mecanisme que proposa Brussel·les. Asseguren que no té sentit imposar reduccions del consum de gas a tots els països per igual, independentment de la seva situació particular i que el gas no consumit pugui o no ser exportat i consumit per altres països de la Unió Europea.
Punt i seguit.
Els bombers continuen treballant per mirar de controlar l'incendi de Pont de Vilomara, que segueix estabilitzat. Les tasques s'estan centrant ara en remullar i revisar el perímetre per evitar revifades. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Treballant sobre el perímetre, una trentena de dotacions terrestres i cap aèria. Durant el que portem de dia no hi ha hagut represes importants, segons informen bombers, tot i que la previsió era que n'apareguessin en les hores més crítiques del dia. Avui, tècnics municipals també han precintat una de les cases de les Brocardes i han detectat 4 habitatges més amb afectacions estructurals a causa del foc. Els bombers es desplaçaran dijous a la urbanització de Sant Fruitós de Bages per avaluar l'abast de l'incendi.
I una de les conseqüències que ja s'estan notant són els danys emocionals derivats per les pèrdues que provoca l'incendi, una situació que s'agreuja quan totes les hipòtesis apunten a que l'incendi hauria estat intencionat. Per això, el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat el seu grup de psicòlegs per atendre i donar suport als afectats i, sobretot, als que ho han perdut tot.
La part més difícil pels afectats comença ara. Arribar a casa i veure que ja només en queden les cendres implica un xoc emocional que requereix d'un procés de dol que costa de gestionar. Incomprensió, frustració i un futur incert de difícil de visualitzar. Per això, els psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques miren d'estabilitzar emocionalment els afectats perquè a poc a poc puguin reconstruir la seva vida. Ara bé, Andrés Cuartero, cap de l'equip de psicòlegs del SEM, ha explicat a Ràdio Estel que quan els afectats s'assabenten que l'incendi hauria estat provocat, és més difícil d'assimilar el que els ha passat.
Això fa més difícil el procés d'acceptació, el procés de dol, genera molta més reacció de ràbia, d'enfado i a vegades dificulta una mica que la persona pugui anar afrontant i pugui anar prenent decisions perquè està absorbit per aquest malestar o per aquesta ràbia.
La urbanització River Park és on el foc ha arrasat més, deixant més d'una cinquantena de cases afectades. Prop d'una vintena de famílies han perdut l'habitatge per complet.
Gràcies, Sílvia. I en política, el diputat de Junts, Francesc de Dalmas, es deixarà de forma temporal el seu càrrec a la Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La decisió arriba després de la polèmica per l'esbroncada que hauria fet a una periodista del Fax de TV3 per les preguntes que es van fer a Laura Borràs.
Paral·lelament, segons un comunicat de Junts, se li obrirà un expedient informatiu per poder aclarir, rebatre i defensar-se de les acusacions aparegudes aquests darrers dies en mitjans de comunicació i també xarxes socials que, segons els de Borràs, són lesives per la reputació de Dalmases.
Qui també ha denunciat un cas semblant és el periodista Jordi Barbeta. Ho ha fet avui al matí a Ràdio Estel, on ha explicat que també va rebre un tracte semblant per part de Toni Bolaño, qui va ser cap de comunicació del govern de Montilla.
Durant la tertúlia d'aquest matí a Ràdio Estel, Barbeta ha recordat les amenaces que va rebre per part de l'excap de comunicació del president Montilla quan va publicar una informació a La Vanguardia. Ho ha explicat així.
Jo vaig tenir un episodi d'amenaces repetides, no una, no. Vaig tenir una... I d'un personatge que era brutal amb els mitjans i que tothom callava.
2007, em sembla que era.
Soc molt dolent amb les dades.
La comunicació del govern de Montilla era el Toni Bolaño.
Toni Bolaño, sí.
I em sembla que tu havies publicat a La Vanguardia...
Tota l'amenaça, aquesta última, n'havia moltes, eh?
Sí.
I a mi era un continu. Era perquè jo vaig publicar l'informe de l'advocat de l'Estat respecte de l'Estatut.
El periodista també ha mostrat la seva solidaritat amb la víctima, que hauria rebut amenaces del diputat de Junts, Francesc de Dalmases, però també s'ha queixat que aleshores els mitjans no es van fer ressò del seu cas.
I una notícia que hem conegut fa molt poca estona, la defensa de Laura Borràs ha presentat un nou recurs al Tribunal Superior de Justícia per mirar de frenar l'obertura de judici oral pel cas de la institució de les Lletres Catalanes. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat Gonzalo Boye ha presentat en concret un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge instructor Carlos Ramos de no apartar-se de la causa. El recurs es limita únicament a la interlocutòria que rebutja la recusació. La defensa de Borràs denuncia una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, el dret també a un procés amb garanties i també el dret a un jutge imparcial. Manté que no és correcte que el propi jutge que s'està recusant rebutgi la seva recusació. També insisteix que els motius que Ramos ha donat per no apartar-se de la causa confirmen la seva manca d'imparcialitat i denuncia que els arguments del jutge es basen en la interpretació nacional de la imparcialitat judicial.
I aquest matí al Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, torna a convidar Junts a la taula de diàleg, ho ha dit durant la sessió de control.
De fet, ha insistit en l'oferiment del president al grup parlamentari, Albert Batet, perquè el seu partit participi en la reunió que s'ha de celebrar la setmana vinent entre la Generalitat i la Moncloa.
Perquè aquí el que es tracta no és de trobar solucions per un govern espanyol, es tracta de trobar solucions per la ciutadania de Catalunya. Jo estic convençut que això ho compartim. Per tant, el que podem fer també és concretar-ho, afrontar aquesta negociació amb l'Estat. Si hi ha una altra proposta concreta, estic disposat a valorar-la. I el que dic és, els hi torno a allargar la mà, els hi demano que ens ajudin a formar part de les solucions, com estic convençut que dins seu estan convençuts que aquest és el camí.
I Batet li ha respost que l'opinió de Junts és molt clara i ha demanat al govern que reflexioni i abandoni l'estratègia del diàleg.
De tots és coneguda la nostra posició i l'escepticisme de Junts per Catalunya. Perquè a l'altra banda no hi ha predisposició real a la negociació. És picar ferro fred.
Els republicans també han avisat a Junts que l'actitud del no a tot no apropa l'amnistia ni la independència.
I encara al Parlament, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, calcula que els abonaments gratuïts de Renfe anunciats pel govern espanyol suposaran un forat de 50 milions d'euros a l'autoritat del transport metropolità.
Puigneró ha afegit que Renfe deixarà d'ingressar entre 150 i 200 milions d'euros com a conseqüència d'aquesta mesura i ha proposat que els diners que la xarxa ferroviària deixarà d'ingressar es podrien comprar 25 trens. Es podria fer també un túnel de Montcada per rebaixar en 10 minuts el trajecte de la R4 o es podria també restablir el servei d'Euromet a la parada d'Aldea durant 100 anys.
A Barcelona, el líder del Partit Popular de l'Ajuntament, Josep Bou, ha explicat per què no seguirà al capdavant de la formació municipal. Bou diu que ja no pot seguir el PP perquè fa mesos que la cúpula del Partit de Catalunya l'aparta i l'exclou.
Com a exemples, el regidor barceloní ha apuntat que no l'avisaven d'actes del partit i que el treien de les fotos expressament. Diu que la situació ja tenia lloc des que va assumir el càrrec.
No puedo continuar en este partido porque desde el día siguiente que yo salí nombrado como concejal del Ayuntamiento de Barcelona, al día siguiente me di cuenta que yo ya había cumplido, que yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero no me querían. No me querían. Ese ha sido el gran problema siempre.
Malgrat la ruptura pública amb la cúpula, Bou ha detallat que pretén seguir com a regidor del Partit Popular fins a les eleccions municipals i ha obert la porta a presentar-se també amb altres partits.
La Fiscalia ha demanat 12 anys de presó per un home de 20 anys acusat d'abusar sexualment i de manera continuada de la filla de la seva parella de 6 anys.
Segons el Ministeri Públic, els fets van passar entre els anys 2019 i 2020 a casa seva, a Lleida, i el jove aprofitava quan la mare de la nena no hi era per abusar de la petita. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el proper 14 de setembre. A més de la pena de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor, el Ministeri Públic sol·licita també per l'acusat 10 anys de llibertat vigilada. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui comunicar ni acostar la víctima durant 10 anys, que se li prohibeixi treballar amb menors d'edat durant 17 anys i que indemnitzi la nena amb 30.000 euros.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma 20 anys de presó per dos germans que van matar un home a qui van entrar a robar a casa seva a Barcelona el 2007.
Els acusats van amordaçar la víctima i li van donar cops de cap i a les costelles, cosa que li va provocar la mort. Es van endur diners i objectes valorats en uns 3.600 euros. Un jurat popular els va condemnar fa uns mesos per assassinat i robatori amb violència i ara el TCJ ha confirmat aquesta pena.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones acusades d'estafar massivament per aconseguir dades bancàries.
La policia catalana va tenir coneixement que s'estaven retirant diners en el cash center d'un saló de jocs de Martorell on canviaven les targetes SIM dels terminals mòbils. Els agents van comprovar que els detinguts, mitjançant l'SMS enviat, redirigien les víctimes a un web similar als oficials on els donaven indicacions per obtenir les numeracions de targeta o números de comptes bancaris.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
L'Ajuntament de Barcelona distingirà el cantautor i poeta Jaume Sisa amb la medalla d'or al mèrit cultural.
Oh, benvinguts, passeu, passeu.
de Colau destaca que amb aquesta medalla Barcelona reconeix un dels seus artistes més polifacètics, un mestre de la música i la paraula que ha construït un univers únic amb himnes que traspassen generacions i que formen part de les nostres vides.
El govern municipal ha anunciat aquest dimecres la proposta de concedir al músic barceloní la màxima distinció de la ciutat en reconeixement de la seva valuosa i singular tasca en el camp de la poesia i la música, així com la seva condició de referent per artistes de diverses generacions. Aquesta nit Cisa també rebrà un homenatge d'alguns dels seus companys d'ofici en forma de concert al Teatre Grec. La vetllada plantejada com una celebració de l'univers musical de Cisa parteix d'una iniciativa de músics com Quimi Portet i pren la base de cançons del disc Malalts del Cel, l'últim de Cisa publicat el 2016 i que fins ara mai s'havia interpretat en directe.
I encara en cultura, el sector del llibre bat rècords aquest 2021 amb el creixement més gran dels darrers 20 anys. Ha augmentat un 5,6% i s'ha traduït en una facturació de més de 2.500 milions d'euros a Espanya.
Segons explica Daniel Fernández, president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, aquest augment es deu al fet que la pandèmia va permetre als ciutadans que retrobessin amb la lectura. Aquest retrobament va fer créixer el sector un 2,4% durant el 2020, però el gust de llegir ha crescut encara més al llarg del 2021. Per sectors, el llibre infantil i juvenil ha crescut més que cap altre, un 17,8%, seguit de ficció per adults amb un 8,2% i de no ficció amb un 7,7%.
I acabem amb els esports. Carla, la selecció espanyola femenina juga aquest vespre el pas a les semifinals de l'Eurocopa contra Anglaterra, l'anfitriona.
El partit serà a les 9 del vespre i les vermelles s'enfrontaran a una de les seleccions favorites per emportar-se el títol en aquests quarts de final de la competició. El seleccionador Jorge Vilda sap que no serà un partit fàcil, però confia en que les seves jugadores s'hi deixin la pell. La internacional i també blaugrana Patrick Guijarro asseguraven en roda premsa que tenen l'ambició per guanyar a qualsevol equip.
Nuestro trabajo, nuestra ambición, nuestra mentalidad siempre ha sido la misma. Desde el principio al día de hoy ha sido igual, con ganas de ganar y con una mentalidad de que podemos ganar a cualquiera jugando bien y siendo España.
El partit es disputarà a Brighton, on s'espera també una gran afluència de públic.
Encara la selecció espanyola femenina, en aquest cas però la sub-20, ja és a la ciutat de Las Rozas per preparar el Mundial que arrenca el 10 d'agost.
Les jugadores dirigides per Pedro López ja estan concentrades per preparar aquesta cita mundialista que jugarà a Costa Rica. Entre elles hi ha també la blaugrana Salma Parayuelo, que ha estat convocada després d'haver d'abandonar la selecció absoluta per una lesió, un fet que ha generat malestar al Barça femení. Des del club consideren que s'està sobreexplotant la jugadora, que no podran gaudir tampoc de suficient temps de descans. De fet, en aquesta concentració pel Mundial hi ha també 8 de les jugadores que van disputar l'Europeu sub-18.
I el tècnic blaugrana Xavi Hernández viatjarà finalment aquesta tarda a Miami per unir-se a la resta de l'equip. Xavi ha rebut avui el vistiplau per viatjar als Estats Units després que s'hagin solucionat els problemes burocràtics amb el seu visat.
D'aquesta manera, el tècnic blaugrana s'unirà a la resta de l'equip que ahir va golejar l'Inter de Miami en el segon partit de la pretemporada per 6-0, el primer d'aquesta gira nord-americana. El segon amistós d'aquesta gira, ja amb Xavi al capdavant de la banqueta, es disputarà el proper 23 de juliol a Las Vegas i serà contra el Real Madrid, un Barça que ja compta amb Robert Lewandowski com a jugador del primer equip, després que aquesta passada nit el club fes oficial l'acord amb el Bayern pel traspàs del jugador. De fet, just en aquests moments està sent presentat el jugador des de Miami, Lewandowski, que recordem signarà amb el Barça per les properes 4 temporades i ja arriba per 45 milions d'euros més 5 de variables.
En bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge del croat Roko Prasin.
Roko Prasin, de 19 anys, arriba al Girona, del Cibona croat, on es va formar i va arribar, de fet, al primer equip amb només 15 anys i arriba per reforçar la posició de la pivot. És el cinquè reforç de l'equip gironí de cara a la temporada que ve, en una temporada en què l'equip s'estrena a la Lliga ACB, després també de les arribades de Quino Colom, Pato Garino i Pol Figueres i també de l'ampliació de contracte de Jaume Sorolla. Precisament avui s'ha fet oficial que el Girona i el Granada ja són equips d'aquesta Lliga ACB. El Girona ho fa després d'haver-se imposat el play-off d'ascens i el Granada després d'haver aconseguit l'ascens directe al guanyar la Lliga Leport.
En ciclisme, Tadej Pogačar s'ha emportat la 17a etapa del Tour de França, l'esprint superant Jonas Vingegaard, actual mallot groc, que ha estat segon, i Magnulti, que ha estat tercer.
Pogacar ha estat el més ràpid a les periagudes amb un temps de 3 hores, 25 minuts i 51 segons. Tot i guanyar l'etapa, Pogacar només ha aconseguit retallar 4 segons a la classificació general. Ara es troba a 2 minuts i 18 segons de Vingegaard, que segueix líder. Geraint Thomas segueix en tercera posició a 4 minuts i 56 segons de Vingegaard. Demà segueix aquest Tour de França. Es disputarà la 18a etapa d'aquest Tour, d'una etapa de muntanya de 143 quilòmetres de Lourdes a Utacam.
Als Mundials d'Atletisme d'Eugene, la catalana Sara Gallego s'ha classificat per les semifinals dels 400 metres tanques.
Sara Gallego ho ha fet després d'aconseguir el tercer lloc a la primera sèrie i un temps de 55,09 segons. Gallego, que ha aconseguit la millor marca d'una espanyola als World Athletic Champs, va debutar amb gran fluïdesa en aquest Mundial i amb un registre que s'ha convertit en el quart més ràpid de la seva carrera. Ara lluitarà per aconseguir el bitllet a la final d'aquesta competició. També destacar l'atleta murcià Mohamed Katir, que s'ha penjat la medalla de bronze a la final dels 1.500 metres llisos i ho ha fet per darrere del britànic Jake Wakeman, i el principal favorit, el campió olímpic Jacob Ingebrigtsen, que tira remuntat en la recta final per pujar aquest tercer graó del podi.
De cantar i cridar, saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar que sempre venia. Vull estar content.
Un dia com avui del 1953 naixia Fallin Cáceres. El baixista, juntament amb Joan Reig i Lluís Gavaldà, forma part dels Pets des que van començar fa 37 anys. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. I tindreu més informació als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ganes de cantar i cridar, saltar i de riure, però sóc molt conscient que també m'he canviat les coses que ven de riure per estar content.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertseguro.com.